Ara, la tercera ponència, a càrrec de la Maria Esperança Correu, sobre les cartes de professió monàstica als convents i monestirs gironins.
Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria donar el meu agraïment al doctor Pere Freixas i al doctor Narcís Soler per haver-me proposat de ser aquesta tarda amb tots vosaltres per parlar sobre les cartes de professió, que, tal com ells saben, és el tema de la meva tesi doctoral. Bé, per ser més exactes, i tal com jo treballo les cartes de professió, però treballo les de les comunitats benedictines de Catalunya. Llavors, són les tres comunitats que estan dins del SAF, que és el Servei d'Arxius de la Fundació de Benedictines de Catalunya, que són Sant Benet de Montserrat, Sant Pere de les Puelles i Sant Aniol de Girona. Per tant, bueno, he hagut de fer una mica d'indagació per poder acabar d'arrodonir això de convents i monestirs gironins, que tampoc és que hagi trobat tant com m'esperava, però bueno. En fi, us exposaré tot el que he trobat i veurem si en un futur acabo de trobar més coses. La carta de professió és el document que elabora el futur monjo o la futura monja i que llegeix en el moment que passa a formar part de la comunitat monàstica oficialment en una cerimònia que és pública i en la que pren els seus vots. Llavors, avui no pretenc presentar un catàleg de totes les cartes de professió, ni de les que ja he treballat, ni de les que em queden per treballar, ni de totes les que he trobat a Girona, però sí que voldria fer una pinzellada i apropar a tots els oients a aquestes cartes, perquè el catàleg seria difícil de confeccionar en aquests moments, atès que el nombre de comunitats religioses, com ha explicat aquest matí l'Anna Gironella a Girona, ha anat variant molt al llarg dels segles i, clar, han succeït guerres, epidèmies, setges, exclaustracions que han fet que les comunitats que aquí s'albergaven anessin canviant, algunes han desaparegut, se n'han creat de noves. Bé, això fa que la documentació que conservem sigui molt desigual per cadascuna d'aquestes comunitats. I en la majoria dels casos, la documentació que aquí ens ocupa ha desaparegut. Aquest matí també ho explicava l'Irene Brugués, no?, que em comentava que precisament cartes de professió a Sant Daniel de Girona se'n conserven des de la Guerra Civil cap aquí, bueno, des de passada la guerra. I excepte aquestes dues troballes fantàstiques que ha fet i que ara em tocarà també anar a estudiar. Bueno, llavors, per la meva exposició em basaré sobretot en les comunitats benedictines perquè són les que més conec, a mode general, eh? I a partir d'aquí aniré comentant algunes diferències que he trobat amb d'altres comunitats que s'han albergat a Girona i, bueno, espero poder-vos fer passar l'estona una mica menament, no? Per arribar a ser monjo o monja s'havien de passar certs requisits i passar per diversos estadis d'aprenentatge. Llavors, un era el postulat, que en el cas de les comunitats benedictines era obligatori per a aquells que eren menors d'edat. Després veurem que hi ha comunitats que avui dia no fan passar per aquí, a menys que, bueno, al contrari, ja que ho tenen obligatori, perdó. El noviciat, que era d'un a dos anys de formació espiritual, en els que es podia abandonar el convent si es veia que aquesta no era una verdadera vocació. La professió temporal, que era un període de tres anys, en els que la monja o el monjo feia els vots i una vegada transcorregut aquest període podia o bé abandonar definitivament la vida del convent o bé fer la professió dels vots perpetus o professió solemne. Per fer la professió solemne es requeria una aprovació triple. La de l'abadessa, que normalment era mitjançant una o diverses entrevistes amb ella, la de la resta de la comunitat monàstica, que era una reunió que es feia entre les monges o entre els monjos d'aquella comunitat. I un cop s'aprovava aquesta petició, es demanava també l'aprovació al bisbe de la diòcesi, al qual se li dirigia una petició formal. A l'Arxiu Diocesà de Girona és on es custodia aquesta petició, que es forma per una carta de sol·licitud i els certificats de baptisme i de comunió. I a l'arxiu es conserven les sol·licituds de professió des de 1843. I també m'he trobat que precisament aquesta documentació varia segons les comunitats monàstiques. Per exemple, les benedictines i les josefines, que nosaltres coneixem com les botinyanes, elaboren una carta escrita per l'abadessa responsable de la comunitat. I en aquesta carta hi posa el nom de l'aspirant, esmenta l'aprovació de la comunitat i suplica l'autorització de la professora a l'aspirant. A veure. Aquesta és un exemple que us poso sobre les josefines, eh? Ilustrísimo señor obispo, habiendo la pretendienta, amb el nom de la novella, sido juzgada apta para nuestro instituto en junta de consultas a vida este objeto, suplicamos a su señoría se digne concedernos autorización para que se le imponga nuestro santo hábito en el día de Nuestra Señora del Carmen, gracia que se promete a la suplicante. Bé, aquí posa Nuestra Señora del Carmen, posava el dia que pretenien fer-la, òbviament, en aquest cas. Superiora de las Josefinas, la firma, el lloc i la data. En el cas de les Beates i Caputxines, m'he trobat que la carta l'escrivia la pròpia aspirant. Llavors era una carta bastant més llarga, no era només aquesta formuleta, i en ella hi havia un encapçalament amb les dades de la futura professa, el nom, l'estat civil, l'edat, el lloc de naixement i algunes referències familiars que normalment eren el nom i el lloc de naixement dels pares. Aquestes en alguns casos hi són, en alguns altres no. Hi havia una referència a la certificació de l'admissió per la comunitat i una súplica d'aprovació a la professió, igual que en l'altre cas, no? I us llegeixo la carta de Sor Enriqueta Tena, que era una monja caputxina. Ilustrísimo y reverendísimo señor, Enriqueta Tena, soltera, natural y vecina de Gerona, con el más profundo respeto a usted expone que sintiéndose con verdadera vocación para entrar en novicia y un día profesar en el convento de monjas capuchinas de esta ciudad, varias veces se ha pensionado con la reverenda madre, pidiéndole que la recibiera en el mundo de sus hijas. Aquí fa una mica d'històric, ella. Diu, atendidas las repetidas instancias de la pretendienta y que solo por amor a Dios y salud de su alma deseaba entrar para ser esposa de Jesucristo, la reverendísima madre abadesa, después de haberla examinado y notificado las cosas duras y ásperas u demás necesario que deberá guardar según las reglas de dicha religión para que después no pueda alegar ignorancia, una cosa clau perquè per poder obtenir aquest permís de professió, accedió a sus santos deseos. Mas como la reverendísima madre abadesa no puede sin la correspondiente licencia del diocesano recibirla en su convento, a usted rendidamente suplica se digne conceder a la exponente el debido permiso para entrar de novicia y profesar en su día en el convento de monjas capuchinas de esta ciudad y autorizar a la reverendísima madre abadesa para verificarlo. Así lo espera obtener de la reconocida justificación en Gerona la data y la firma. L'autorització del bisbe la trobem sempre en totes les cartes al marge esquerre de la carta i amb la indicació de la data i la signatura pertinent, és clar. A banda d'aquestes qüestions formals de l'Església, també tenia lloc una sèrie de requisits entre la família i convent. Avui l'Irene també ens n'ha parlat en diversos moments, també durant la visita guiada, no? De les dots, de les renúncies de la legitimadència per complir el vot de la pobresa. I malgrat que es podia gaudir de l'ús de fruit per al sosteniment de la comunitat, si l'herència es rebia després d'haver professat, sempre es cedia a favor del convent. No? Aquest matí recordo que l'Irene ha parlat d'una monja que la seva germana havia mort i li havia deixat l'herència. No, clar, aquella herència va passar directament al convent, no passava a la monja. Bé, la professió. En el cas de les comunitats benedictines com la de Sant Daniel, els ritus de la cerimònia de professió es conserven bastant similars a com van ser establerts per Sant Benet. Es mantenen els vots solemnes de guardar estabilitat, conversió de costums per dur vida cenobítica comunitària i obediència. Durant la cerimònia se li treu el vel blanc a la novella i se li posa el vel negre com a monja professa. I es manté també la petició escrita i firmada per la pròpia novícia, és a dir, la presentació de la carta de professió durant aquesta cerimònia. A Sant Daniel, precisament, es conserva un cerimonial del segle XVI on es descriu cada part d'aquest ritual. I és un ritual en el que la música també tenia un paper molt destacat, fins al punt que les famílies nobles encarregaven composicions especialment per la professió de les seves filles. I ara faré una mica de publicitat, però vull fer referència a l'Sponsa Christi, que el mes de juliol d'aquest any es va fer a Sant Pere de les Puelles i que les divendres de la setmana que ve, el dia 20 de novembre, també es farà a Sant Daniel. És una representació de la vestició i professió d'una monja del segle XVIII i es fa amb una audició de cant gregorià formada per peces dels segles XV a XVIII extretes dels cantorals conservats en els arxius del SAF, precisament. Llavors, bueno, aquí ho deixo per qui vulgui passar una estona en aquest àmbit. Bueno, jo personalment hi vaig anar-hi al de Sant Pere i em va agradar molt. Espero que si algú s'hi anima també s'ho passi molt bé. Bueno, continuem. Tal i com la regla de Sant Benet esmenta, unes setmanes abans de professar, la novella podia començar a dibuixar i decorar la carta. Aquestes cartes no només eren escrites, bueno, durant unes èpoques sí. Després es van començar a decorar. Passada aquesta setmana d'exercicis, es procedia a la cerimònia. I en aquesta cerimònia és on la monja realitzava els vots perpetus i presentava la seva carta davant l'altar. Uns dies després es realitzava una diligència que s'escrivia al recte i que signaven la priora i la superiora. A vegades també una tercera monja i també la podien signar diversos testimonis. Això ha anat canviant al llarg dels segles, perquè aquest matí l'Irene ensenyava una carta de... Bueno, era el contracte aquell de la Brunhilda, i a Sant Pere de les Puelles també en tenim una que és del segle XII i en aquestes hi ha totes les signatures de tots els testimonis perquè és el document no només de la professió, sinó també de tot, que on s'escriu tota la dot i tot el que comporta, no? Llavors aquí hi ha moltes signatures. A les cartes dels segles XV-XVI moltes vegades hi trobem només una creu com a signatura. En alguns casos el nom. Bueno, això ha anat variant. Les professions de les monges i dels monjos segurament era igual. S'enregistren en el llibre de vestidures, professions i hòbits. Aquí s'anota la data de l'entrada de la monja a la comunitat, la data de la professió i en ocasions també una petita biografia i la data de la mort, que també s'escriu al llibre de necrologies. La majoria de les cartes de professió que es conserven segueixen un ordre o estructura similar, tant a Catalunya com en els grans monestirs d'Espanya. Trobem el mateix a Santa Maria de les Huelgues, al monestir de les Bernades del Cadà d'Henares o en el de les religioses cistercenques de Santa Anna de Màlaga. Aquí us poso una imatge d'una carta de Santa Anna. Aquesta precisament és de les que tenen més decorades, per això l'he posat. Però bueno, a moda d'exemple. La carta de professió, com ja he anat dient, ha anat variant formalment al llarg dels segles, però la seva fórmula no ha variat tant, almenys en les benedictines. Des del segle XVI-XVII es caracteritzen per conjugar el text amb decoració, a vegades poc convencional també, en un únic pla, i freqüentment queda disminuït el primer, o sigui, el que seria la fórmula, per l'expressió i la vistositat plàstica del segon, perquè hi ha cartes que realment tenen una decoració espectacular. La carta la decorava la mateixa monja, i en el cas que no es veiés capaç o que trobés que no era prou destra com per fer-ho ella, es feia dins de la mateixa comunitat. Això ho remarco perquè a la comunitat de Santa Anna mateix o a la de Santa Maria de les Huelgues s'han trobat documents de petició d'encàrrecs, d'encarregar la decoració de la carta a un artista o a un familiar o a algú altre. O sigui que en aquests llocs no sempre eren dins, en el cas de les benedictines normalment era dins de la mateixa comunitat que es feia això. En el cas aquest que us deia, no? Bueno, tant de Santa Maria de les Huelgues com Santa Anna de Màlaga, hem trobat que també ens esmenten que a partir de l'expansió de la impremta, clar, és un moment en què es creen models i plantilles amb decoracions preparades, i a vegades ja no calia ni tan sols dibuixar-les, sinó que compraven la carta ja impresa i només hi havien d'escriure la fórmula. Nosaltres no ens n'hem trobat cap així. I com a fet curiós, esmento que, si ara ho dic bé, era Manacor, hi ha cartes de segle XX ja, esclar, que són collages fets amb retalls de revistes. Sí. Bueno, sempre s'escriu una diligència en la que la monja deixa les seves dades personals, que són el nom i els cognoms de la monja, en alguns casos també el nom dels pares, el lloc de naixement o de residència i l'edat en el moment de professar. I aquests documents són signats per la titular i queden ratificats a través de la signatura d'altres monges, l'abadessa, la priora i a vegades una tercera monja, com deia abans, no? La carta també sol ser escrita per ella mateixa, tot i que en algun cas pot haver copiat la fórmula o bé dirigir-se a una altra germana perquè realitzi per ella l'escrit. I en aquests casos sol ser la mestra de novelles la que ho fa. Llavors, us llegeixo un moment la fórmula benedictina perquè la tingueu una mica en ment, no? I sapigueu que tant de parlar de la fórmula, la fórmula sol ser: Ego soror, el nom de la monja, promito Deo, et beate Maria, et beato Benedicto, et omnibus santius, et obis domne, el nom de l'abadessa, abatisse monasteri, el nom del monestir, stabilitatem et conversionem morum meorum, et obedientiam secundum regulam beati Benedicti. Tot tempore pite me in cenobio, el nom del cenobi monestir i el lloc, vivendi in obedientia in castitate et sine proprio. Bueno, de les Clarisses d'aquí de Girona no ho he trobat, però hi ha una tesi sobre les Clarisses de Barcelona, que són les que després van passar a ser benedictines i les que les cartes ja com a benedictines es guarden a l'arxiu del SAR també, en la que esmenten que a partir de la normativa d'Innocenci IV es va fer substituir dins de la fórmula seva la menció de la regla a Sant Benet per la regla a Sant Francesc. Llavors seria algo així com: jo, sor, el nom, prometo a Déu i a la benaventurada sempre Verge Maria, al benaventurat Francesc i a tots els sants, guardar perpètua obediència segons la regla i forma de vida donada a la nostra ordre per la seu apostòlica, vivint tot el temps de la meva vida sense propi i castitat. La fórmula és relativament semblant, tot i que amb aquestes, bueno, petites variacions més que res d'ordre. Llavors, d'aquí de Girona, sí que he trobat la fórmula de les religioses de Sant Josep, les Maria Gall, que bueno, no són contemplatives, llavors també trobem algunes diferències. I és curiós perquè és una fórmula que, tot i que la comunitat és molt jove, perquè es va fundar el 1870, per tant tenen 145 anys de vida, es va fer un primer reglament el 1872 i era un reglament provisional. Però les primeres celebracions de professions no van ser fins al 1886, perquè bueno, va ser una època en la que va haver varis bisbes, un va morir, l'altre, bueno, al final l'un per l'altre va anar quedant tot endarrerit. Llavors, la primera fórmula que enregistren, de la que en tenim constància perquè del 1800 no en tinc cap, és el 1911. I és una fórmula que, bueno, us la llegeixo també perquè pugueu veure aquestes diferències. Omnipotente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo hermana, el nom de la germana, de la parròquia de, el nom de la parròquia, obispado de, en aquest cas seria Girona, deseando consagrarme enteramente a vuestro servicio, confiada en vuestros auxilios, aunque indigna, en manos de mi reverendísima superiora general, hago mi profesión por, en aquí podíem posar o bé 3 anys o bé perpètua, perquè la prim, feien tres, quatre professions. La primera era d'un any, que era la professió temporal. Aquesta professió temporal la renovaven i la podien renovar una o dues vegades, o feien una altra d'un any i una de tres, o bé feien dues de 2 anys, i ja l'última era la perpètua, que era al cap de 5 anys d'haver fet aquesta primera professió temporal. En la congregación de hermanas de San José, yo os prometo, delante de la bienaventurada siempre Virgen María, de nuestro protector San José y de la corte celestial, obediencia, castidad y pobreza conforme a las constituciones de la congregación. Las constituciones de la congregación que no se esmentan ni en las clarisas ni en las benedictinas. Bendecid, Señor, estos votos y concededme la gracia que necesito para cumplirlos fielmente. Amén. Cosa que tampoc s'esmenta en cap dels altres dos casos, no? Aquesta fórmula, com deia abans, ha variat en cadascuna de les seves constitucions des del 1911. Tot i que són variacions formals petites, això també és cert, les que més varien són precisament les últimes, que van ser la de 1984 i les del 2012, amb dues esmentant la comunitat de religioses de Sant Josep de Girona, i a l'última inclús, entremig del text, s'anomena la fundadora Maria Gall. I per últim, us parlaré de la fórmula dels agustins, que diu In nomine Domini nostri Gesù Christi, benedicti, amén. Comença amb aquesta introducció i llavors posen la data i segueixen Ego frater, amb el nom del monjo, nom dels pares i lloc de pertinença, Faccio solemnem et frontaneam professionem et prometo obedientiam omnipotentem Deo et beate Maria semper virgine et beato pater nostro Augustine et tibi reverendo patri frati al nom de Orim meum conventus sanctis pater nostri Augustini civitatis gerundae nomine in vice reverendissimi patris magisti pater al nom del mestre del noviciat al nom del prior Prioris generalis iusdem ordines et justitiorum eius canonice in conversionem et vivere sine proprio ed in castitatem secundum regulam sancti patris nostri Augustini. Com veiem, els vots sempre són els mateixos. Iusque la mortem in decorum omnium fidete nomen meum subscripti die et anno. Hi ha les signatures del prior, la de l'abat i la del profès. Però a més d'aquesta estructura formal, trobem diferents tipologies de cartes segons les característiques externes, com bé us deia abans, no? La decoració, en el cas de les benedictines, sobretot les de Sant Pere de les Puelles, és molt rica i l'escrit mai ocupa el total del full. Normalment, la caixa d'escriptura ocupa només una part i solen estar decorades amb motius vegetals, animals, geomètrics, més endavant també motius religiosos o figuratius d'àngels, sants i verges, i en alguns casos també arquitectures, bueno, com podria ser la carta de professió que us ensenyava abans de Santa Anna. Les cartes que es conserven a Sant Daniel, ja ho hem dit abans, són del segle XX, excepte aquesta que ens ha trobat l'Irene últimament, i clar, per la llei de protecció de dades no us en puc mostrar imatges, ni tan sols jo les tinc, he d'anar allà a consultar-les. Però com a exemples d'aquestes benedictines us ensenyaré algunes de Sant Pere i de Sant Pere de les Puelles i de Sant Benet de Montserrat, que té les de Santa... Bueno, a Sant Benet de Montserrat ja es conserven les de Santa Clara de Barcelona, tot i que es van unir Santa Clara de Barcelona i Sant Benet de Mataró. Us ensenyo una primera. Aquesta és del segle XV. El fons del SAF són molt heterogenis, i igualment ho és la decoració plàstica de les seves cartes. Han evolucionat notablement des del segle XIII, que hi havia, des del segle XII, que hi havia les cartes tipus la que aquest matí ens ha ensenyat de Brunizel de l'Irene, fins als nostres dies. Les primeres cartes eren això, documents més semblant a documents administratius, i en el segle XIV-XV trobem cartes només amb la lletra capital. Aquesta és una excepció perquè hi trobem també l'heràldica, però l'heràldica normalment la trobem a partir del segle XVI. Bueno, la caixa d'escriptura també la solem trobar delimitada amb garlandes o amb greques. Bueno. Ara us voldria ensenyar també una altra carta bastant excepcional, que és la carta de professió de Caterina Sarrovira. Aquesta és dels arxius de Santa Clara. Aquí, aquesta és de 1584. La caixa d'escriptura està delimitada per un orla en la que la part superior i inferior tenen motius geomètrics, com bé veieu, que són en daurat i verd. No sé si el daurat s'aprecia gaire bé. Verd serien aquestes boletes que hi ha al mig de la sanefa que fa les onades de dalt i de baix, i els laterals amb motius vegetals en vermell i també algunes parts en color verd. Al costat esquerre observem el cap de dos animals fantàstics que podrien ser uns dracs, si no... no sé si ho podeu veure gaire bé. Sí, ho veieu?
Sí, sí.
Es troben aquí, serien aquestes parts d'aquí. Saps dels dracs? I la lletra capital, com veieu, té una decoració molt desenvolupada. Està formada per una sanefa vegetal, rematada amb el rostre del sol a la part superior, de la lluna a la part inferior, i al centre hi trobem un querubí, un dels responsables del moviment primer de l'esfera de les estrelles fixes, no? Una d'aquestes teories que hi havia. Amb el sol, com a component masculí de la volta celeste, símbol d'immortalitat i resurrecció, i utilitzat també com a emblema de Crist, el nou sol, de la justícia i de la veritat. Però també és principi ordenador del cosmos. I es complementa per la lluna, que representa el principi femení de la volta celeste, oposada i alhora complementària al sol, no? En aquest cas representaria Maria, la mare universal i dispensadora de gràcia, i també el símbol de coneixement reflexiu de l'inconscient, la imaginació i la memòria. En la tradició francmaçònica, el sol i la lluna són les dues llums físiques del món, no? Signifiquen que tant de dia com de nit s'ha de buscar la verdadera llum i no estar mai a les tenebres dels vicis i els mals costums. No sabem si la família Sarrovira pertanyia a aquesta tradició, però en qualsevol cas, degut als seus orígens, s'ha de pensar que tenia una cultura àmplia, no? Era de família noble, la Caterina Sarrovira. I en conseqüència, no seria d'estranyar que coincidís, si no total, parcialment, amb aquest significat. A més, l'argument sembla totalment vàlid en el context que es detalla la imatge, perquè les serps o els dracs representats a l'esquerra simbolitzarien en aquest cas els vicis dels que s'hauria d'allunyar. Però bé, bueno, en qualsevol cas, us la volia esmentar perquè és un cas també maco de les cartes que tenim d'aquesta època. Us ensenyo una altra també bastant decorada del segle XVI, però teniu en compte que en aquesta època encara moltes tenen només la lletra capital i greques al voltant de la caixa d'escriptura. Casos de l'heràldica, com havia dit també abans. Però, sens dubte, el salt més gran que fa en la decoració el trobem en el segle XVII, moment en què s'afegeixen imatges de sants a l'orla que delimita la caixa d'escriptura. Veieu que, a més de l'heràldica de baix, hi tenim la iconografia de tres sants. Aquesta iconografia dels sants anirà proliferant a mesura que avancen els anys durant aquest segle, i hi ha cartes en les que trobem, bueno, inclús tres medallons per costat o coses semblants, no? Aquesta plasticitat es torna més complexa al llarg dels dos segles posteriors, no? Segle XVIII i XIX, i veieu el que deia abans, tenim tres sants a cada costat, l'heràldica baix, la verge dalt, i en el segle, a finals del XIX i segle XX anem cap a una línia més senzilla. En aquest moment les cartes són més variades i conviuen els dos tipus, eh? Aquesta també és de... Aquesta és del XIX, si ho dic bé. I aquesta ja és amb una línia més depurada. Aquesta seria de finals del XIX i aquesta de començaments del segle XX. Ja. Com deia, en aquestes cartes, aquest tipus de decoració conviu amb la decoració que hi havia a les cartes del segle XVII i XVIII. Llavors, en aquests dos segles, XIX i XX, trobem una gran varietat. Bé, i precisament dels segles XVII i XVIII són les cartes dels Agustins de Girona que es conserven a l'Arxiu Històric Municipal de Girona. La majoria són sense decoració i ocupen, sí, gairebé tot el full. Algunes tenen un orla o una heràldica, com... aquesta encara era de Sant Pere, perdoneu. Aquesta és de les que es conserven aquí dels Agustins. La fotografia no és gaire bona. Està bastant tallada, però ho podeu veure, eh? Està fet un dibuix al voltant de la caixa d'escriptura. I aquesta és sense policromar. Cartes amb policromia en tenim dues. Aquesta, que és amb el Sagrat Cor, i aquesta, que és amb la imatge de Sant Agustí donant l'almoina als pobres. Bé, doncs per finalitzar, vull fer un incís sobre les germanes de Sant Josep Maria Gai, perquè, com deia abans, són monges no contemplatives, per tant és diferent dels agustins i de les benedictines. Són una comunitat molt jove, perquè vist en perspectiva, clar, després de veure els 1000 anys de les benedictines de Sant Daniel, Maria Gai porten només 145 anys, i com ja he esmentat, han tingut diverses fórmules de professió, però en el seu cas no la deixen per escrit, no fan la carta. En el moment de la professió fan la lectura de la fórmula en la cerimònia i una setmana després redacten un acte de professió en la que s'esmenta el nom de totes les noves professes i l'assignen l'abadessa, la mestra de novelles i totes les monges que han professat en el dia que s'assenyala en l'acte. I fins aquí la meva intervenció.